10 mesos, sempre sense cap diàleg. L'encaixada de mans d'aquest matí ha estat l'escenificació de la represa de relacions entre la Generalitat i el govern central. A sobre de la taula, el Catalan Gate, la manca d'inversions a Catalunya i també la represa de la taula de diàleg, encara sense data. Una trobada en la qual la Generalitat reclama concrecions, resultats i calendaris. En canvi, des de la Moncloa rebaixen les expectatives, sobretot pel que fa a l'esperada data de la taula de diàleg entre tots dos executius. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest divendres, 15 de juliol de 2022. Arrenca un cap de setmana marcat per l'onada de calor i les restriccions d'accés al medi natural. Anna Ruiz.
I està prohibit l'accés a nous massissos i parcs naturals a causa de l'alt risc d'incendi. El Pla Alfa està en el nivell 3 d'alerta a 275 municipis i 20 comarques.
I la previsió del temps de cara al cap de setmana no dona treva. Esperem més i més calor. Servei Meteorològic, Esther Batalla, bon dia.
Hola, bon dia. Iniciem el repàs del temps. Ho fem parlant d'una jornada, la de divendres, marcada per la calor intensa a bona part del territori. La situació ve marcada doncs, per aquesta màxima. A punts del litoral i prelitoral ja s'ha donat, amb valors a punts del prelitoral, com per exemple a Vallirana o el Prat de Llobregat, de 38 graus centígrads o 39 graus centígrads a Cabanes. Arran de costa s'han quedat les màximes entre 32 i 35 graus centígrads. I, de fet, la marinada ja està entrant, està fent frenar aquest ascens de la temperatura a punts del litoral i prelitoral i fins i tot la fa baixar en algun sector a primera hora de la tarda. Per contra, encara fins a mitja tarda pujarà a punts de l'interior, Catalunya Central, Ponent, Pirineu i Prepirineu, i aquí s'espera que avui puguin rebassar especialment a Ponent els 40 graus, arribant a valors màxims de 41 i 42. D'altra banda, de cara a demà s'espera un cap de setmana marcat també per la calor. Demà cedirà especialment a punts del litoral i prelitoral davant una marinada que serà una mica més intensa i que entrarà abans, però a punts de l'interior es mantindrà. De moment això és tot.
I això sumem complicacions de mobilitat en la segona operació sortida de l'estiu.
Sí, a les retencions habituals se suma una vaga dels treballadors de les estacions de servei de Repsol i complicacions també a l'aeroport del Prat per les aturades convocades a Ryanair i EasyJet, amb desenes de cancel·lacions i retards.
Els Mossos d'Esquadra desmantellen el laboratori de drogues sintètiques més gran detectat mai a Catalunya.
Ha estat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, on han trobat més de 4 milions d'euros en droga. Hi ha 3 detinguts en una operació que s'ha fet en col·laboració amb la policia basca.
En cultura, tot és a punt per a la 27a edició de la Fira de Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà.
Que comença aquest vespre després de dues edicions excepcionals per la pandèmia. Enguany es tornen a recuperar places i carrers emblemàtics de la localitat sense límit d'aforament.
Pel que fa als esports, Espar Girona i Cadí la Seu ja coneixen els seus rivals de cara a les competicions europees de la temporada que ve.
Les gironines, si superen la fase prèvia de l'Eurolliga, quedarien enquadrades en el mateix grup de les actuals campiones de la competició, el Soprano d'Hongria.
Al control de so i tenim a José Manuel Gálvez a la redacció, l'Anna Ruiz, i coordinant el José Gallardo. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Pere Aragonès i Pedro Sánchez s'han reunit, estan reunits, de fet, des d'aquest migdia, després de 10 mesos sense cap diàleg. Una trobada que s'ha fet a Madrid, al Palau de la Moncloa, i que està sent llarga, ja fa més de 2 hores que dura. Representa la represa de relacions entre la Generalitat i el govern central. A sobre de la taula, el Catalan Gate, també la manca d'inversions a Catalunya, i la represa de la taula de diàleg, encara sense data. Una trobada a la qual la Generalitat reclama concrecions, però que des de la Moncloa rebaixen les expectatives. Volem saber si encara dura aquesta reunió, si ja ha acabat. Mont Carvajal, bon dia, què en sabem?
Doncs de moment no surt ningú encara per dir que ja s'ha acabat, per tant entenem que encara parlen. Pedro Sánchez ha sortit a rebre Pere Aragonès al capdamunt de l'escala d'entrada de la Moncloa, han encaixat les mans de cara als fotògrafs i han quedat emmarcats entre dos parells de banderes espanyoles i senyeres. La reunió, com deies, ha començat a les 12, ja fa unes 2 hores, i és la primera vegada que seuen junts per parlar des de l'esclat del Catalan Gate. Prèviament, recordem que els números 2 del govern, dels dos governs, Laura Vilagrà i Félix Bolaños, van acordar un marc metodològic que ha de servir per desjudicialitzar el conflicte i per esclarir l'espionatge i que hi hagi garanties de no repetició. Una de les concrecions també podria ser la represa de la taula del diàleg, aturada des de fa 10 mesos. De fet, els dos governs havien dit que la taula es reuniria dos cops més abans d'acabar aquest any. Per part del govern espanyol, compareixerà des de la Moncloa mateix la ministra portaveu Isabel Rodríguez, però el president aragonès es desplaçarà fins a la seu del govern a Madrid, al centre Blanquerna, on explicarà què han decidit i atendrà els mitjans. De moment, per part del govern central, només hem vist la vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, que ha dit que la reunió és molt important perquè davant els problemes polítics, ha dit, l'única eina possible és diàleg, diàleg i diàleg. A l'espera, doncs, que s'acabi la reunió i escoltem què han dit les dues parts.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Arrenca un cap de setmana marcat per l'onada de calor que pateix tot Catalunya i que encara s'allargarà uns dies més. Per això heu de tenir en compte que està prohibit aquest cap de setmana l'accés a nou massissos i parcs naturals a causa de l'alt risc d'incendi. De fet, el Pla Alfa està en el nivell 3 d'alerta a 275 municipis i 20 comarques.
La cap del Servei Logístic i Operativa Territorial de Protecció Civil, Rosa Mata, ha assegurat a la xarxa que la perillositat d'aquest episodi ve donada per la persistència de les altes temperatures i per la sequera.
Tenim doncs, aquesta onada de calor que per nosaltres vol dir doncs, unes temperatures extremes molt persistents durant molts dies, no? Amb tots els efectes que comporta sobre la salut. I això se suma a un episodi doncs, que ja portem també acumulant de molta sequera. Vam tenir doncs, fa uns dies un parell de dies amb pluges, però poca pluja. Necessitem que plogui i ens avisen doncs, el servei meteorològic que no veuen pluja a la vista.
Els municipis amb el Pla Alfa de nivell 3 activat queden suspeses. Les activitats de lleure, com ara acampades, rutes i activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural. No es pot accedir als massissos de Montgrí, el Camp de Creus, l'Albera, les Gavarres, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Baronia de Rialb, Montserrat i Sant Llorenç de Mont i l'Obac.
També Barcelona està en alerta màxima per evitar els efectes d'aquesta onada de calor sobre els boscos de la ciutat. Ajuntament i bombers fan una crida a la prudència i demanen evitar l'accés a Collserola, tot i que el parc sí que continua obert en aquest cas. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Davant la tercera onada de calor, les autoritats remarquen que la situació és ara més greu perquè el bosc està més sec. A més de la dotació permanent que tenen a Vallvidrera, els bombers de Barcelona han mobilitzat vehicles d'intervenció ràpida i camions perquè puguin actuar a Collserola per evitar situacions de perill com focs simultanis. Tot plegat en coordinació amb la Guàrdia Urbana i els efectius de la Generalitat. Tot i que no s'ha tancat l'accés al parc, el tinent d'alcalde de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle, ha demanat a la ciutadania que eviti anar-hi.
Estem, doncs, en el màxim nivell d'alerta que podem estar. És un 3 sobre 3. Vull dir que, per tant, doncs, és una situació extremadament crítica que ens obliga a tots plegats, doncs, per una banda, a ser prudents en tant que ciutadans, però de vegada també a tenir activat tota la prevenció i la capacitat de reacció per part dels cossos d'emergència.
Batlle ha fet aquestes declaracions durant la presentació del dispositiu del grup aquàtic i subaquàtic dels bombers. S'ha incorporat una nova embarcació i vehicles de comandament avançat per millorar la feina d'un grup que, en el que portem d'any, ha realitzat 200 serveis i 13 salvaments.
Preocupació també a les comarques gironines, on hi ha una gran extensió de zones forestals. Al Ripollès estan especialment atents per l'estrès hídric que pateixen els boscos des de ja fa mesos. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
La situació s'ha vist agreujada per la crisi climàtica que al Ripollès ha deixat un canvi meteorològic important, ja que en els anys anteriors el registre de les precipitacions als estius demostrava una tendència abundant. Concretament a les tardes, però aquest 2022 les pluges pràcticament no han fet acte de presència i les temperatures han anat en augment. Així ho ratifica l'alcalde de Ripoll, Jordi Monell.
Habitualment doncs, aquests mesos doncs, sempre estàvem acostumats al ruixat diari o al ruixat de tarda i ara portem molts dies sense pluja, la previsió és dels propers 15 dies és que tampoc no vingui pluja i per tant, com dèiem, és una situació que no és normal i per tant això pot tenir conseqüències, per exemple, doncs, amb les pastures de muntanya o pot tenir conseqüències doncs, amb aquests espais boscosos, forestals, doncs, que ja de per si tenen un risc elevat.
L'Agrupació de Defensa Forestal de Ripoll comprèn que endavant i les Llosses treballa recorrent al territori, vigilant possibles situacions que provoquin o agreugin el risc d'incendi en coordinació amb els agents rurals i els bombers.
També a causa de la sequera, els regants del canal d'Urgell fan una crida al seny a causa de l'escassetat de reserves i la falta de precipitacions. Han fet una junta extraordinària de la comunitat per afrontar el que queda de campanya amb condicions. Ràdio Tàrrega, Gemma Carceller.
El president de la comunitat de regants del Canal d'Urgell, Amadeu Ros, ha demanat que tothom sigui assenyat a l'hora de regar cultius davant la situació d'escassetat de reserves, la falta de precipitacions i l'onada de calor.
Demano que tothom sigui assenyat amb el sentit de que ara treballarem amb una bona dotació d'aigua, cap problema, tots aquests dies de calor. El 27 de juliol farem una altra comissió de circulació d'aigua, no? Però, bueno, que és planificar pues, tot el mes d'agost, on ja s'han deixat, ja es deixen de regar molts cultius, i, bueno, i que es pugui anar trampejant fins a tot el mes de setembre, per poder salvar totes les collites que hi ha dels cultius tardans.
La Casa Canal de Mollerussa compta una junta extraordinària per abordar i planificar el que queda de campanya i poder arribar en condicions al setembre. Actualment, l'embassament de Rialb, d'on prové l'aigua del Canal d'Urgell, es troba per sota dels 30% de la seva capacitat, amb 172 hectòmetres menys que l'any passat en aquestes dates.
A Madrid, aquest matí s'ha fet un acte d'homenatge d'estat a les víctimes de la Covid-19. Amb el lema "Un aplaudiment pel record", els reis Felip i Letícia han presidit aquest homenatge de gran càrrega emocional.
Sí, quatre famílies han estat distingides en representació de totes aquelles que van perdre éssers estimats durant la pandèmia. El rei ha fet referència d'aquesta manera els últims dos anys.
Esta mañana vuelven a nuestra memoria todos los gestos, todas las emociones de entonces, y con enorme significado los testimonios de esos años. Con ellos en nuestro recuerdo, junto a los que hemos conocido hoy también, realizamos de nuevo en este 2022 el homenaje sentido y emocionado de una nación que nunca olvidará a las víctimas de la pandemia.
A l'acte d'homenatge a les víctimes de la Covid-19 han assistit una representació de les famílies, però també del sector sanitari i científic, a més de la societat civil.
Notícies en xarxa.
En clau laboral, els treballadors de Repsol de tot l'Estat han començat avui una vaga de 3 dies, coincidint amb la segona sortida de l'estiu, per denunciar la pèrdua de poder adquisitiu. A Tarragona, els sindicats xifren el seguiment de l'aturada en un 95% a primera hora del matí, quan també hi ha hagut piquets informatius a l'accés al complex industrial de la companyia. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
L'aturada la convoquen STR, Comissions i UGT. Segons han informat els sindicats, a les 8 d'aquest matí el seguiment era del 95%, excloent els serveis mínims, i no s'han produït incidents remarcables. En els piquets muntats a Tarragona, a les 6 d'aquest matí, hi han participat uns 400 treballadors, concentrats en 4 accessos diferents al complex industrial de Repsol, al polígon nord i sud. El secretari de comunicació del Sindicat de Treballadors, Jordi Margalef, recorda que porten amb el salari congelat des de 2020.
El poder adquisitiu dels treballadors i treballadors de Repsol, que portem des de 2020 amb el salari congelat, mentre estem veient que l'empresa està fent resultats històrics, està fent que no són marges de benefici i no està donant la resposta que nosaltres considerem idònia per mantenir aquest poder adquisitiu.
Els sindicats avisen que si Repsol no reconsidera els seus plantejaments, els dies 13, 14 i 15 d'agost tornaran a convocar vaga.
I encara més complicacions de mobilitat a causa de la tercera jornada de vaga d'aquesta setmana a Ryanair, que avui s'ha vist encara més complicada per una aturada també a EasyJet. Això ha causat la cancel·lació de 10 vols en total a l'aeroport del Prat.
A tot Espanya, la companyia irlandesa ha anul·lat 22 vols. El sindicat USO, a més, ha denunciat que l'empresa ha acomiadat una altra treballadora arran de la vaga i que ja són 8 els tripulants de cabina afectats. A EasyJet s'han suspès 15 vols aquest matí, 5 des del Prat. De cara a aquest cap de setmana està previst que Ryanair operi amb normalitat i que les protestes es reactivin el dilluns, mentre que EasyJet allargarà l'aturada fins diumenge.
I seguim en clau laboral, ja que Lleida sobrepassa la mitjana anual d'accidents a la feina mortals en el primer quadrimestre del 2022. Entre el gener i els primers dies de juliol d'enguany s'han registrat fins a 7 accidents laborals mortals i 14 de molt greus. UAU Lleida Ràdio, Míriam García, sembla que tenim algun problema per escoltar aquesta crònica. Seguim amb més qüestions, ja que ens hem de fixar ara en el lleure educatiu. El Departament de Drets Socials s'ha aliat amb la FANOC, amb l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics, per tal de repartir gorres solidàries. Ho faran a tots els participants del programa L'Estiu és Teu, per tal d'ajudar a la FANOC en els seus projectes. Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
El Departament de Drets Socials de la Generalitat ha començat a repartir a l'Alberg de Joventut de l'Escala les primeres 4.500 gorres que distribuirà als albergs de la xarxa Xenascat, els joves que participen del programa L'Estiu és Teu. Forma part d'una iniciativa de conscienciació amb l'associació AFANOC, l'Associació de Familiars i Amics dels Nens Oncològics de Catalunya, sobre la repercussió del càncer infantil en nens i les seves famílies. Violant Cervera, consellera de Drets Socials.
La feina que fa l'entitat, com dèiem, és molt important. No només és de suport i d'ajuda amb aquestes famílies, amb aquests nens i nenes, sinó sobretot, i molt important, és aquesta difusió d'aquesta solidaritat i difondre què és la malaltia i com els nens i nenes poden ajudar, especialment amb la seva actitud, ajudar els seus amics i amigues.
La vicepresidenta de FANOC, Montse Florença, ha destacat que tots els fons recaptats serviran per mantenir de manera gratuïta els serveis que ofereix l'entitat. Entre d'altres, acompanya les famílies als hospitals, fa treball psicosocial amb els afectats o disposa de la Casa dels Xuclis, un punt a Barcelona on les famílies poden estar mentre els seus fills reben tractament als hospitals de referència.
La xarxa de comunicació local.
Uf, fa tanta xifugor a casa que fins i tot les activitats més senzilles se'm fan insuportables.
Aquest estiu, fes el que t'agrada a la fresca. Descobreix els equipaments públics on gaudir de temperatures més confortables al costat de casa. Els trobaràs a refugiclimàtic.amb.cat, xarxa metropolitana de refugis climàtics. AMB, Metròpolis Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Us ho dèiem en titulars. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat el laboratori de drogues sintètiques més gran detectat mai a Catalunya. Ha estat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, on han trobat més de 4 milions d'euros en droga. Baix Camp Ràdio, Miquel Llevaria.
En l'actuació es van detenir a 3 persones, el cuiner de la droga i els que la distribuïen, i van requisar substàncies com speed o cocaïna valorades en 4,3 milions d'euros. El cap de l'àrea d'investigació criminal a la Regió Policial del Camp de Tarragona, l'inspector Francesc Moragues, explica que van decidir agilitzar l'actuació a partir que van detectar la presència de substàncies molt inestables com nitrometà. Per altra banda, Moragues també ha comentat que el cuiner es tractava d'una persona autodidacta.
No li coneixem formació específica, tot i que ho vam mirar-ho i vam intentar de trobar-la. No l'hem trobat per cap costat. Una persona amb un talent, tenint un talent i una capacitat innata per dedicar-se a realitzar tots aquests temes. És molt difícil manipular tots aquests líquids que hem trobat i fer les barreges i que no t'exploti la cara. Li van trobar llibres, li van trobar recetes manuscrites. Avui en dia tenim internet. A internet ens sap greu dir-ho, però si entren a internet poden trobar com fer el que vostès vulguin.
A part, també s'han confiscat armes, algunes modificades, i explosius creats pel mateix cuiner. Per un altre costat, l'inspector ha volgut agrair la feina de l'Ertzaintza, ja que sense ells hauria estat molt complicat.
Doncs no deixem de parlar d'operacions policials, ja que hi ha un cop policial important per part de la Policia Nacional, en aquest cas a una xarxa de falsificació de contractes per regularitzar estrangers. Hi ha una trentena de detinguts. Ha estat a l'Hospitalet de Llobregat. Mitjans de l'Hospitalet, Cristina Blanco.
La Policia Nacional ha detingut a 33 persones a l'Hospitalet per la seva implicació en la tramitació de contractes falsos de treball per regularitzar a ciutadans estrangers a través de documentació laboral en el sector domèstic. Els familiars del principal detingut eren col·laboradors que formarien part d'una trama que estaria darrere de la tramitació fraudulenta de més de 30 expedients de sol·licitud de residència. Els estrangers van arribar a pagar 11.500 euros per contractes laborals en el sector domèstic que no arribaven a realitzar-se i amb l'objectiu de mantenir la residència.
Hem d'anar cap a Lleida, on el sindicat agrari Assaja reclama mesures efectives per combatre l'increment dels costos de producció. Amb la inflació generalitzada i l'estancament del preu de venda, són molts els productors que asseguren que estaran a la corda fluixa d'aquí a molt poc. Ho avui Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Les conclusions s'extrauen d'un estudi realitzat pel sindicat que exposa els elevats costos en carburants, energia i en productes de primera necessitat a les produccions, com pinsos, adobs i fitosanitaris. En aquest sentit, tal com explica el president de Saja Lleida, Pere Roquer, la reducció de 20 cèntims als preus dels carburants no és suficient. Pel que fa a l'electricitat, el preu mig mensual es situa actualment als 283,3 megawatts l'hora, fet que representa 7 vegades més el preu mitjà que es va pagar l'any 2020.
El primer que col·labora sempre és el sector agrari. Quan hi ha un problema de país, el que demanem és que sigui automàticament recíproc. En aquest cas, amb el tema energètic i amb el tema de hidrocarburs, està clar que s'ha de buscar una mesura específica pel sector agroalimentari perquè puguen continuar produint, perquè si no sempre hi ha la mateixa dedicació o acabem sempre igual. O sigui, és més factible importar producte que produir-lo aquí. Tothom s'emple en la boca que vol consumir producte de proximitat. Pues, si no es fiquen mesures clares amb hidrocarburs i amb energia, està clar que al final aquí no es podrà produir.
Tot i això, el sindicat Assaja Lleida espera que durant les pròximes setmanes millori la situació amb l'inici de la collida de la pera.
En clau cultural, està tot a punt per a la 27a edició de la Fira de Circ del carrer de la Bisbal d'Empordà. Comença aquest vespre després de dues edicions excepcionals a causa de la pandèmia. Enguany es tornen a recuperar places i carrers. Televisió de Costa Brava, Anaïs Nieves.
Espais emblemàtics del festival com la plaça Major, el passeig Marimon Espré o la plaça Jacint Verdaguer tornaran a omplir-se sense aforament limitat. L'organització de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal fa una crida al públic a no fer-se enrere a visitar la Bisbal d'Empordà aquest cap de setmana, tot i l'onada de calor. La portaveu de la Fira del Circ al carrer, Eva Segull, ens explica algunes de les mesures que s'han pres al respecte per part de l'entitat.
Portem ja aquests últims dies doncs, com afrontar i hem anat adequant doncs, tots aquests escenaris, doncs, posant ombres, no hem adequat escenaris com puguin ser Torre Maria, com puguin ser el Joan de Margarit, escenaris on el sol hi tocava, doncs els hem adequat amb ombres. D'altra banda, hem plantejat part de la programació molt més tard.
Si bé l'eix programàtic continua girant al voltant del circ contemporani sense renunciar al de caràcter més popular, l'organització continua fent una marcada aposta pel circ local, no pas per la impossibilitat d'acollir companyies internacionals, sinó per la gran qualitat del circ autòcton. We're coming here to make you dance, baby. I cannot
wait. I need to carry on and pick it up myself. Són els Stay Homes, que aquesta nit donaran el tret de sortida del Talarn Music Experience al Pallars. El popular grup català, nascut durant el confinament, serà el primer plat d'un festival que, igual que l'any passat, es preveu multitudinari. Ràdio Trem, José Vergés.
De fet, per aquesta actuació inaugural on Stay Homes presentarà el seu nou disc, Here to Play, ja s'han exhaurit totes les entrades, un fet que demostra el gran seguiment que aquest grup té al Pallars i fora d'ell. Pel que fa al dissabte, la nit obrirà amb el conjunt Habla de mi en presente, sis músics que portaran a l'escenari la seva proposta musical original carregada de tecnorumba. El seguirà la popular cantant Su, que presentarà diversos temes del seu proper disc alhora que farà un repàs de les seves composicions més conegudes. Finalment, el Talar Music Experience clourà la seva sisena edició el diumenge amb la presència d'Albert Pla, artista amb més de 25 anys d'experiència, que presentarà el seu darrer espectacle titulat Os acordáis, com una de les cançons que va escriure durant la pandèmia. Aquests seran, doncs, els plats forts que, entre aquest divendres i diumenge, omplirà un any més l'Oquios de Música i Gastronomia de Kilòmetre Zero.
I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
Què tal? Bon dia. Parlem de bàsquet. El sorteig de l'Eurolliga ha fet que, en cas de classificar-se a l'Esperoni Girona, es trobi al Perfumeries Avenida. A més, també es trobaria en l'actual campió de la competició, el Sopron d'Hongria, i altres rivals com el Xio o el Landes. Ens ho explica en Joan Massaguer, de Televisió de Girona.
Aquest matí a Munic s'ha celebrat el sorteig dels grups per l'Eurolliga i l'Eurocup de bàsquet femení per la propera temporada. Recordem abans, però, que l'Espai Girona ha de jugar una fase eliminatòria de prèvia contra el Villeneuve francès per poder jugar un any més l'Eurolliga. En tot cas, el sorteig ja ha determinat ja quins seran els rivals de les de Bernat Canut en cas de classificar-se. Si superen el Villeneuve francès, jugaran l'Eurolliga i quedarien enquadrades al grup B, i l'atzar ha fet que el Perfumeries Avenida sigui un dels rivals, així com vells coneguts de la competició com el Sopron, l'actual campió de l'Eurolliga. També serien rivals de les gironines el Xio italià i el Landes francès. En total formarien un grup de 8 equips que completarien el turc Mersin i el Gessir i les belgues del Kangoero es Basket i un equip que sortirà d'un triangular entre 3 clubs. D'altra banda, l'Espar Girona també sap que en cas de perdre l'eliminatòria contra el Villeneuve, quins serien els rivals de l'Eurocup, on quedaria en el grup J i jugaria contra el Roche Vendrell francès, els Lions de Londres o el Sàsser de l'illa de Sardenya.
Per la seva banda, el Cadí La Seu, que entra directament a la fase regular de la Eurocup, ha quedat enquadrat en el grup I amb el Royal Castors Brain de Bèlgica, el Casademont Saragossa i el guanyador de l'eliminatòria entre el Grengelval holandès i l'Esportiu Azores de Portugal. El tècnic Jordi Acero valora positivament el sorteig.
El fet de que no hi hagi cap equip francès penso que és una bona notícia per nosaltres i, evidentment, tot i ser Europa
i que el nivell dels equips és alt, penso que és un grup que podrem competir bé. Sí que és veritat que Castors Brain és un molt bon equip, Saragossa també és un bon equip i el coneixem, i veurem quin és el quart equip, si l'equip holandès o l'equip de les Azores, però la valoració que fem és positiva, amb ganes d'afrontar aquest repte i de competir el millor possible i arribar el més lluny que puguem, evidentment.
I encara en bàsquet, la penya ja coneix el calendari de l'Eurocup i debutaran la primera jornada a l'Olímpic contra el Brescia italià l'11 d'octubre a 8:45 de la nit. En futbol, el nou Barça Atlètic, el filial blaugrana, començarà a agafar forma amb l'arribada de Rafa Márquez com a nou entrenador. El mexicà viurà la segona etapa al conjunt blaugrana després d'haver estat jugador del primer equip durant 7 temporades, del 2003 al 2010. Escoltem el nou tècnic del filial.
Bien, la verdad es que muy feliz, muy contento, aprovechar esta gran oportunidad que me están brindando. Conozco muy bien el club, una nueva etapa y esperando a hacer un buen trabajo. Sí, desde luego, fueron 7 años maravillosos en mi carrera como futbolista, donde conseguí grandes cosas y bueno, ahora con la responsabilidad de ser entrenador del Barça Athletic y bueno, contento, nervioso, obviamente, y esperando a tratar de toda mi experiencia poderla compartir con todos los chicos.
Avui el filial comença la pretemporada, ho fa amb les proves mèdiques i amb anuncis de cara a la confecció de la plantilla. Josep Sardà, Xus Alba, Juan de Fontes, Fermín López, Pelayo Fernández i Mamadou Saïdou acaben la seva etapa del juvenil i passen a formar part del Barça Atlètic fins al 2024. A més, Àlex Carbonell tornarà a vestir de blaugrana per una temporada procedent del Celta B. I el Barça masculí ara començarà la presentació de Rafinha, i el femení ha anunciat un trofeu, que jugarà un trofeu, el trofeu Teide, volíem dir, contra el Granadilla el 27 d'agost.
Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem ara una pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Els nostres boscos, els espais naturals, la biodiversitat i les nostres granges, camps i conreus no estan protegits de les imprudències. Aquest estiu no vestim de dol els nostres boscos. Recorda, una imprudència ens ho crema tot. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Propostes en xarxa.
Qualsevol estrena és una bona notícia, en especial si parlem de l'àmbit de la cultura. Una de les novetats d'aquest estiu aterra al Parc de la Mare de la Font de Camprodon i arriba carregada de música.
I les mirades que aquell dia van calar foc dins meu, les hores congelades en segons que semblen breus.
El cap de setmana del 22 al 24 de juliol neix el Macroclima, un festival que reunirà grups per a tots els gustos i edats, des dels Pets fins al Pot Petit, passant per Al·lèrgiques al Polen, aquí sentim de fons, Ramon Mirabet i Pau Alabajos, amb la Societat Musical Santa Cecília d'Atzeneta del Maestrat.
Cantar-te una cançó d'amor que parli de nosaltres, tu la platja i terra al nord, sota el sol de la tarda, no m'importa res més que ser...
També hi haurà espai per a veus emergents com les de Sara Roy, que ens acompanya ara, Esther o Jessamí Boada. Aquestes tres, però, actuaran al Village, una àrea que també comptarà amb una àmplia oferta gastronòmica. El 22, 23 i 24 de juliol, primera edició del Festival Macroclima de Camprodon. Més informació al web latornada.cat i a les xarxes socials del festival.
Sabies que...
Us agraden les gambes? Doncs la gamba roja és un aliment ric en proteïnes d'alt valor biològic. Aquest representa un 18%. És un producte pobre calòricament perquè en un 80% és aigua, cosa que fa que no arribi a aportar un centenar de quilocalories per cada 100 grams. També proporciona àcids grassos omega-3, els que ajuden a reduir el risc cardiovascular, alenteixen diverses malalties degeneratives i metabòliques i augmenten la funció cognitiva. A més, la gamba roja aporta altres elements beneficiosos com vitamines del grup B, calci o fòsfor. I a sobre, pots xuclar el cap. Mira que bé!
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Ja ha acabat la reunió a Madrid entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès. Han estat gairebé 2 hores de trobada després de 10 mesos sense cap diàleg. L'encaixada de mans aquest matí ha estat la sanificació de la represa de relacions entre Generalitat i el govern central, amb molts temes a sobre de la taula, molts temes pendents, el Catalan Gate, la manca d'inversions a Catalunya o la represa de la taula de diàleg. Una trobada de la qual la Generalitat ha reclamat concrecions, resultats i calendaris. I de moment, segons sabem de fonts de presidència de la Generalitat, ja tenim la primera concreció. La taula de diàleg entre els dos governs se celebrarà a Madrid i serà aquest mateix mes, la darrera setmana de juliol. De seguida ho ampliem, abans repassem la resta de titulars d'aquest divendres, 15 de juliol de 2022. Arrenca un cap de setmana marcat per l'onada de calor i les restriccions d'accés al medi natural.
S'ha prohibit l'accés a nous massissos i parcs naturals a causa de l'alt risc d'incendi. El Pla Alfa està en el nivell 3 d'alerta a 275 municipis i 20 comarques.
I la previsió del temps de cara al cap de setmana no dona treva. Esperem calor i més calor. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bon dia.
Hola, bon dia. Iniciem el repàs del temps. Ho fem parlant d'una jornada, la de divendres, marcada per la calor intensa a bona part del territori. La situació ve marcada doncs per aquesta màxima. A punts del litoral i prelitoral ja s'ha donat, amb valors a punts del prelitoral, com per exemple a Vallirana o el Prat de Llobregat, de 38 graus centígrads o 39 graus centígrads a Cabanes. Arran de costa s'han quedat les màximes entre 32 i 35 graus centígrads. I, de fet, la marinada ja està entrant, està fent frenar aquest ascens de la temperatura als punts del litoral i prelitoral i fins i tot la fa baixar en algun sector a primera hora de la tarda. Per contra, encara fins a mitja tarda pujarà a punts de l'interior, Catalunya Central, Ponent, Pirineu i Prepirineu, i aquí s'espera que avui puguin rebassar especialment a Ponent els 40 graus, arribant a valors màxims de 41 i 42. D'altra banda, de cara a demà s'espera un cap de setmana marcat també per la calor. Demà cedirà especialment a punts del litoral i prelitoral davant una marinada que serà una mica més intensa i que entrarà abans, però a punts de l'interior es mantindrà. De moment això és tot.
A l'impacte d'aquesta onada de calor hi hem de sumar complicacions de mobilitat en la segona operació sortida de l'estiu.
Sí, a les retencions habituals hi suma una vaga dels treballadors de les estacions de servei de Repsol i complicacions també a l'aeroport del Prat per les aturades convocades a Ryanair i EasyJet amb desenes de cancel·lacions i retards.
Els Mossos d'Esquadra desmantellen el laboratori de drogues sintètiques més gran detectat mai a Catalunya.
Ha estat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, on han trobat més de 4 milions d'euros en droga. Hi ha 3 detinguts en una operació que s'ha fet en col·laboració amb la policia basca.
En cultura, tot és a punt per a la 27a edició de la Fira de Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà.
Ja comença aquest vespre, després de 2 edicions excepcionals per la pandèmia. Enguany es tornen a recuperar places i carrers emblemàtics de la localitat sense límit d'aforament.
Pel que fa els esports, Espar Girona i Cadí la Seu ja coneixen els seus rivals de cara a les competicions europees de la temporada que ve.
Les gironines, si superen la fase prèvia de l'Eurolliga, quedarien enquadrades en el mateix grup que les actuals campiones de la competició, el Sopron d'Hongria.
Al control de so, José Manuel Gálvez, a la redacció Ana Ruiz i coordinant José Gallardo, us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La taula de diàleg entre la Generalitat i el govern central es tornarà a reunir a Madrid la darrera setmana d'aquest mes de juliol. És la principal concreció de la reunió que han mantingut aquest matí Pere Aragonès i Pedro Sánchez a la Moncloa, després de 10 mesos sense cap diàleg. Veurem quina valoració en fan les dues parts d'aquest acord, però de moment sí que s'ha arribat a concrecions, com reclamava la Generalitat. És així, oi, Montcarvajal? Bon dia.
Bon dia, Marta. Sí, aquesta primera taula de diàleg una altra vegada, l'última setmana de juliol i a Madrid, així n'han informat els governs, tots dos, han acabat la reunió, però de moment no ha comparegut cap de les dues parts per explicar-ho. Ara faltarà veure si Junts per Catalunya s'afegirà a la taula o no. El president Sánchez els va convidar aquesta setmana durant el debat de política general, però la diputada de Junts, Míriam Nogueras, no hi va mostrar cap interès. Junts té un congrés important aquest cap de setmana i, entre altres qüestions, abordaran aquesta. De moment, de la reunió, sabem que Pedro Sánchez ha sortit a rebre Pere Aragonès al capdamunt de l'escala d'entrada a la Moncloa i que després s'han reunit i han estat una mica menys de dues hores i era la primera vegada que seien junts per parlar des que va esclatar el Catalan Gate. Recordem també que els números 2, Laura Vilagrà i Félix Bolaños, havien acordat un marc metodològic que hauria de servir per desjudicialitzar el conflicte i per esclarir l'espionatge i que hi hagi garanties de no repetició. Per part del govern espanyol haurien d'estar a punt de comparèixer des de la Moncloa la ministra portaveu Isabel Rodríguez, però el president aragonès es desplaçarà fins a la seu del govern a Madrid, al centre Blanquerna, on explicarà doncs aquests detalls de la taula de diàleg que es reunirà, com dèiem, l'última setmana de juliol a Madrid. Les dues compareixences haurien d'estar a punt de començar.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Arrenca un cap de setmana marcat per l'onada de calor que pateix tot Catalunya i que encara s'allargarà uns dies més. Per això heu de tenir en compte que està prohibit l'accés a nou massissos i parcs naturals a causa del risc d'incendi. El Pla Alfa està en el nivell 3 d'alerta a 275 municipis i a 20 comarques.
La cap del Servei Logístic i Operativa Territorial de Protecció Civil, Rosa Mata, ha assegurat a la xarxa que la perillositat d'aquest episodi ve donada per la persistència de les altes temperatures, també per la sequera.
Tenim doncs, aquesta onada de calor que per nosaltres vol dir doncs, unes temperatures extremes molt persistents durant molts dies, no? Amb tots els efectes que comporta sobre la salut. I això se suma a un episodi doncs, que ja portem també acumulant de molta sequera. Vam tenir doncs, fa uns dies un parell de dies amb pluges, però poca pluja. Necessitem que plogui i ens avisen doncs, el servei meteorològic que no veuen pluja a la vista.
Els municipis amb el Pla Alfa de nivell 3 activat queden suspeses les activitats de lleure, com ara acampades, rutes i activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural. No es pot accedir als massissos del Montgrí, el Cap de Creus, l'Albera, les Gavarres, Montset d'Ares, Montsec de Rúbies, la Baronia de Rialp, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
També a Barcelona estan alerta màxima per evitar els efectes de l'onada de calor sobre els boscos de la ciutat. L'Ajuntament i els bombers fan una crida a la prudència i demanen evitar l'accés a Collserola, tot i que el parc continua obert. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Davant la tercera onada de calor, les autoritats remarquen que la situació és ara més greu perquè el bosc està més sec. A més de la dotació permanent que tenen a Vallvidrera, els bombers de Barcelona han mobilitzat vehicles d'intervenció ràpida i camions perquè puguin actuar a Collserola per evitar situacions de perill com focs simultanis. Tot plegat en coordinació amb la Guàrdia Urbana i els efectius de la Generalitat. Tot i que no s'ha tancat l'accés al parc, el tinent d'alcalde de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle, ha demanat a la ciutadania que eviti anar-hi.
Estem, doncs, en el màxim nivell d'alerta que podem estar. És un 3 sobre 3. Vull dir que, per tant, doncs, és una situació extremadament crítica que ens obliga a tots plegats, doncs, per una banda, a ser prudents en tant que ciutadans, però de vegada també a tenir activat tota la prevenció i la capacitat de reacció per part dels cossos d'emergència.
Batlle ha fet aquestes declaracions durant la presentació del dispositiu del grup aquàtic i subaquàtic dels bombers. S'ha incorporat una nova embarcació i vehicles de comandament avançat per millorar la feina d'un grup que, en el que portem d'any, ha realitzat 200 serveis i 13 salvaments.
Preocupació també a les comarques gironines, on hi ha una gran extensió de zones forestals. Els ripollers estan especialment atents per l'estrès hídric que pateixen els seus boscos des de ja fa mesos. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
La situació s'ha vist agreujada per la crisi climàtica que al Ripollès ha deixat un canvi meteorològic important, ja que en els anys anteriors el registre de les precipitacions als estius demostrava una tendència abundant, concretament a les tardes, però aquest 2022 les pluges pràcticament no han fet acte de presència i les temperatures han anat en augment. Així ho ratifica l'alcalde de Ripoll, Jordi Monell.
Habitualment, doncs, aquests mesos doncs, sempre estàvem acostumats al ruixat diari o al ruixat de tarda, i ara portem molts dies sense pluja, la previsió és dels propers 15 dies és que tampoc no vingui pluja, i per tant, com dèiem, és una situació que no és normal, i per tant això pot tenir conseqüències, per exemple, doncs, amb les pastures de muntanya, o pot tenir conseqüències, doncs, amb aquests espais boscosos, forestals, doncs, que ja de per si tenen un risc elevat.
L'Agrupació de Defensa Forestal de Ripoll comprèn que en Davant i les Llosses treballa recorrent al territori, vigilant possibles situacions que provoquin o agreugin el risc d'incendi en coordinació amb els agents rurals i els bombers.
I hem de tornar a Madrid, ja que aquest matí s'hi ha fet un acte d'homenatge d'estat a les víctimes de la Covid-19. Amb el lema "Un aplaudiment pel record", els Reis Felip i Letícia han presidit aquest homenatge de gran càrrega emocional.
Sí, perquè quatre famílies han estat distingides en representació de totes aquelles que van perdre éssers estimats durant la pandèmia. El rei ha fet referència d'aquesta manera als últims 2 anys.
Esta mañana vuelven a nuestra memoria todos los gestos, todas las emociones de entonces y con enorme significado los testimonios de esos años. Con ellos en nuestro recuerdo, junto a los que hemos conocido hoy también, realizamos de nuevo en este 2022 el homenaje sentido y emocionado de una nación que nunca olvidará a las víctimas de la pandemia.
I a l'acte d'homenatge a les víctimes de la Covid-19 han assistit una representació de les famílies, també del sector sanitari i científic, a més de la societat civil.
Notícies en xarxa.
En clau laboral, els treballadors de Repsol de tot l'estat han començat avui una vaga de 3 dies, coincidint amb la segona operació sortida de l'estiu, denunciant la pèrdua de poder adquisitiu, mentre la companyia té beneficis rècord. A Tarragona, els sindicats xifren el seguiment en un 95% a primera hora del matí, quan també hi ha hagut piquets informatius a l'accés del complex industrial. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
L'aturada la convoquen STR, Comissions i UGT. Segons han informat els sindicats, a les 8 d'aquest matí el seguiment era del 95%, excloent els serveis mínims, i no s'han produït incidents remarcables. En els piquets muntats a Tarragona, a les 6 d'aquest matí, hi han participat uns 400 treballadors concentrats en 4 accessos diferents al complex industrial de Repsol, al polígon nord i sud. El secretari de Comunicació del Sindicat de Treballadors, Jordi Margalef, recorda que porten amb el salari congelat des de 2020.
El poder adquisitiu dels treballadors i treballadors de Repsol, que portem des de 2020 amb el salari congelat, mentre estem veient que l'empresa està fent resultats històrics, està fent que no són marges de benefici i no està donant la resposta que nosaltres considerem idònia per mantenir aquest poder adquisitiu.
Els sindicats avisen que si Repsol no reconsidera els seus plantejaments, els dies 13, 14 i 15 d'agost tornaran a convocar vaga.
I encara parlant de conflictes laborals, tercera jornada de vaga d'aquesta setmana a Ryanair, que a més avui s'ha vist encara més agreujada per una altra aturada, en aquest cas a EasyJet. Això ha causat la cancel·lació de 10 vols en total a l'aeroport del Prat.
A tot Espanya, la companyia irlandesa ha anul·lat 22 vols. El sindicat USO, a més, ha denunciat que l'empresa ha acomiadat una altra treballadora arran de la vaga i que ja són 8 els tripulants de cabina afectats. A EasyJet s'han suspès 15 vols aquest matí, 5 des del Prat. De cara a aquest cap de setmana està previst que Ryanair operi amb normalitat i que les protestes es reactivin dilluns, mentre que EasyJet s'allargarà l'aturada fins diumenge.
I no deixem l'àmbit laboral, ja que a Lleida sobrepassa la mitjana anual d'accidents mortals a la feina en el primer quadrimestre de l'any. Entre el gener i els primers dies de juliol, de fet, s'han registrat 7 accidents laborals mortals i 14 de molt greus. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
La UGT de les Terres de Lleida es mostra preocupada davant les xifres d'accidents laborals mortals dels darrers mesos. I és que s'han registrat 7 morts en la primera meitat d'aquest any, quan en tot l'any passat se'n van registrar 9. El secretari general del sindicat de la demarcació, José Luis Aguilar, denuncia que en molts casos els accidents s'han produït per les actituds laxes tant de l'administració com de les empreses en l'àmbit de la seguretat.
Vam arribar a una conclusió. Hi ha una actitud molt laxa per part dels responsables en l'aplicació i ficada en marxa d'aquestes mesures envers la seguretat dels treballadors. Aquesta laxitud no té cap explicació. És a dir, hi ha punts en la cadena d'aplicació de mesures i donada d'EPIs i formació i seguiment que no s'estan fent.
En aquest sentit, el sindicat demana més inspectors laborals al departament i que es creï la figura d'un delegat territorial en l'àmbit de la prevenció laboral per Lleida, tenint en compte que la majoria del teixit a la demarcació el formen pimes i petits negocis. A més, davant l'augment d'accidents laborals que han tingut lloc per manca de protocols de seguretat o per ometre les mesures de prevenció, també demanen que aquests tinguin un caràcter penal.
La xarxa de comunicació local.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I, naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa't a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Educació mantindrà una part dels reforços Covid a les escoles, que fins ara finançava el Ministeri i que s'han de retirar de cara al curs vinent. El departament ha signat un acord perquè al curs que ve s'incorporin fins a 85 educadors socials i 340 tècnics d'integració social a les aules. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. També hi haurà 98 places per tècniques especials d'educació infantil. I sumant aquest anunci al del passat 5 de juliol, el proper curs hi haurà 2.400 professionals estructurals nous i 500 provisionals que, passats els 3 anys que té de durada aquest programa, també seran fixos. Un programa, per cert, que té un cost de 52 milions d'euros i que en un 40% del seu pressupost està finançat pels fons europeus de recuperació de la Covid. I la resta sorgeix d'un reajustament intern de la Conselleria, que no ha explicat quines partides patiran una tisorada. Així ha estat l'anunci del conseller d'Educació, Josep González Cambray.
Des del Departament d'Educació hem fet un esforç extraordinari i hem aconseguit mantenir totes les places de tècnics d'integració social, totes les places d'educadors socials de cara al curs vinent.
La conselleria, a més, garanteix una plaça de tècnica especial d'educació infantil i una de tècnic d'integració social per cada centre d'alta i màxima complexitat. I des del comitè intercentres, on hi ha la representació de la majoria de sindicats d'educació, avisen que la lluita no queda aquí i que estaran pendents de que tot el procés d'assignació de totes aquestes places sigui ràpid i alhora es faci de forma transparent.
Gràcies, Edgar Sapinya. Ens fixem ara en el lleure educatiu, ja que el Departament de Drets Socials s'ha aliat amb la FANOC, amb l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics, per tal de repartir gorres solidàries a tots els participants del programa L'Estiu és Teu. Amb els diners es finançaran activitats que fa l'associació. Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
El Departament de Drets Socials de la Generalitat ha començat a repartir a l'Alberg de Joventut de l'Escala les primeres 4.500 gorres que distribuirà als albergs de la xarxa Xenascat, als joves que participen del programa L'Estiu és Teu. Forma part d'una iniciativa de conscienciació amb l'associació AFANOC, l'Associació de Familiars i Amics dels Nens Oncològics de Catalunya, sobre la repercussió del càncer infantil en nens i les seves famílies. Violant Cervera, consellera de Drets Socials.
La feina que fa l'entitat, com dèiem, és molt important. No només és de suport i d'ajuda amb aquestes famílies, amb aquests nens i nenes, sinó sobretot, i molt important, és aquesta difusió d'aquesta solidaritat i difondre què és la malaltia i com els nens i nenes poden ajudar, especialment amb la seva actitud, ajudar els seus amics i amigues.
La vicepresidenta de FANOC, Montse Florença, ha destacat que tots els fons recaptats serviran per mantenir de manera gratuïta els serveis que ofereix l'entitat. Entre d'altres, acompanya les famílies als hospitals, fa treball psicosocial amb els afectats o disposa de la Casa dels Xuclis, un punt a Barcelona on les famílies poden estar mentre els seus fills reben tractament als hospitals de referència.
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat el laboratori de drogues sintètiques més gran detectat mai a Catalunya. Ha estat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, on han trobat el mes de juny més de 4 milions d'euros en droga. Baix Camp Ràdio, Miquel Llevaria.
En l'actuació es van detenir a 3 persones, el cuiner de la droga i els que la distribuïen, i van requisar substàncies com speed o cocaïna valorades en 4,3 milions d'euros. El cap de l'àrea d'investigació criminal a la Legió Policial del Camp de Tarragona, l'inspector Francesc Moragues, explica que van decidir agilitzar l'actuació a partir que van detectar la presència de substàncies molt inestables com nitrometà. Per altra banda, Moragues també ha comentat que el cuiner es tractava d'una persona autodidacta.
No li coneixem formació específica, tot i que ho vam mirar.
investigar-ho i vam intentar de trobar-la. No l'hem trobat per cap costat. Una persona amb un talent, tenint un talent i una capacitat innata per dedicar-se a realitzar tots aquests temes. És molt difícil manipular tots aquests líquids que hem trobat i fer les barreges i que no t'esporti la cara. Li van trobar llibres, li van trobar recetes manuscrites. Avui en dia tenim internet. A internet ens agrada dir-ho, però si entren a internet poden trobar com fer el que vostès vulguin.
A part, també s'han confiscat armes, algunes modificades, i explosius creats pel mateix cuiner. Per un altre costat, l'inspector ha volgut agrair la feina de l'Air Science, ja que sense ells hauria estat molt complicat.
Anem ara fins a Lleida, des d'on el sindicat agrari Saja reclama mesures efectives per combatre l'increment dels costos de producció. Amb la inflació generalitzada i l'estancament del preu de venda, són molts els productors que asseguren que aviat estaran a la corda fluixa. Guau, Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Les conclusions s'extrauen d'un estudi realitzat pel sindicat que exposa els elevats costos en carburants, energia i en productes de primera necessitat a les produccions, com pinsos, adobs i fitosanitaris. En aquest sentit, tal com explica el president de Saja Lleida, Pere Roquer, la reducció de 20 cèntims als preus dels carburants no és suficient. Pel que fa a l'electricitat, el preu mig mensual es situa actualment als 283,3 megawatts l'hora, fet que representa 7 vegades més el preu mitjà que es va pagar l'any 2020.
El primer que col·labora sempre és el sector agrari. Quan hi ha un problema de país, el que demanem és que sigui automàticament recíproc. I en aquest cas, amb el tema energètic i amb el tema de hidrocarburs, està clar que s'ha de buscar una mesura específica pel sector agroalimentari perquè puguen continuar produint, perquè si no sempre hi ha la mateixa dedicació o acabem sempre igual. O sigui, és més factible importar producte que produir-lo aquí. Tothom s'emplena la boca que vol consumir producte de proximitat. Pues, si no es fiquen mesures clares amb hidrocarburs i amb energia, està clar que al final aquí no es podrà produir.
Tot i això, el sindicat Saja Lleida espera que durant les pròximes setmanes millori la situació amb l'inici de l'acollida de la pera.
I Sant Adrià de Besòs compta des d'avui amb un nou carril bici construït a l'inici del pont dels Passadors. Aquest nou tram forma part de la xarxa pedalable metropolitana Bicivia. Un cop enllestida permetrà connectar el Prat de Llobregat amb Montgat. Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García de Albéniz.
El nou carril bici consta d'un quilòmetre, 500 metres d'anada i 500 metres de tornada i es troba abans de l'accés al pont que connecta Barcelona amb Sant Adrià de Besòs. El nou tram, cofinançat amb els fons europeus FEDER, dona continuïtat al de la Rambla Guipúscoa de Barcelona i permet circular pel carrer Tibidabo de Sant Adrià. Aquest carril s'emmarca en la fase 1 de l'eix 3 de la Bicivia, la xarxa pedalable de la metròpolis de Barcelona dissenyada per l'AMB. Actualment, l'eix 3 està executat un 73%. És per això que properament s'abordaran les dues següents fases d'aquest projecte que permetrà ampliar la xarxa viària fins a Badalona. En parla Filó Cañete, l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, i Antoni Pòveda, vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB.
La idea és, des de Badalona, tot el que és el fons 13, és un projecte que estan fent des de l'àrea metropolitana i que nosaltres ja també hem d'acabar de connectar també al pont de Passadors.
Ara continuarem aquí, per sobre del pont, amb un carril bici tàctic que permetrà doncs, avançar en tot l'eix.
Les obres de la fase 1 van començar el setembre passat i s'han enllestit aquest mateix mes de juliol.
I en clau cultural està tot a punt per a la 27a edició de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà, que comença aquest vespre, després de dues edicions excepcionals per la pandèmia. Enguany es tornen a recuperar places i carrers. Televisió de Costa Brava, Anaïs Nieves.
Espais emblemàtics del festival com la plaça Major, el passeig Marimon Esprer o la plaça Jacint Verdaguer tornaran a omplir-se sense aforament limitat. L'organització de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal fa una crida al públic a no fer-se enrere a visitar la Bisbal d'Empordà aquest cap de setmana, tot i l'onada de calor. La portaveu de la Fira del Circ al carrer, Eva Segull, ens explica algunes de les mesures que s'han pres al respecte per part de l'entitat.
Portem ja aquests últims dies doncs, com afrontar i hem anat adequant doncs, tots aquests escenaris, doncs, posant ombres, no hem adequat escenaris com puguin ser Torre Maria, com puguin ser el Joan de Margarit, escenaris on el sol hi tocava, doncs els hem adequat amb ombres. D'altra banda, hem plantejat part de la programació molt més tard.
Si bé l'eix programàtic continua girant al voltant del circ contemporani sense renunciar al de caràcter més popular, l'organització continua fent una marcada aposta pel circ local, no pas per la impossibilitat d'acollir companyies internacionals, sinó per la gran qualitat del circ autòcton.
Arribats a aquest punt, toca fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
Què tal? Bon dia. En bàsquet, l'Espart Girona i el Cadí la Seu ja coneixen els rivals de cara a la seva participació a l'Eurolliga i a l'Eurocup de la temporada que ve. Les gironines, si superen la fase prèvia a doble partit contra el BNF francès, han quedat enquadrades en el grup B amb els següents equips: el Sopron d'Hongria, actual campió, el Perfumeries, present a la final a 4, el Chio italià, el Landes de França, el Mersin turc, el Mechelen belga, i amb el guanyador d'una altra fase prèvia que disputaran el Botas turc, el Debeteque d'Hongria i el Rambla d'Israel. En cas de perdre l'eliminatòria prèvia contra el BNF, l'Espart Girona disputaria la fase de grups de l'Eurocup, on han quedat enquadrat el grup J, juntament amb el l'Arroig francès, el London Lions, i el guanyador de la prèvia entre el Cesar italià i el House of Talents Spurs de Bèlgica. El president Cayetano Pérez fa aquesta valoració del sorteig.
Tenim clar que hem de jugar la prèvia i hem de passar aquesta ronda. El grup que ens tocaria en Eurolliga, pues, és un grup potent, és un grup fort, bueno, igual que l'altre. És a dir, jo crec que Eurolliga són tots equips de molt de nivell i no són fàcils. I en quant a la valoració del grup que ens tocaria en cas de quedar-nos a Eurocup, pues, bueno, és un grup que també té els seus equips, sobretot els francesos, que són equips de nivell. El nostre objectiu és estar a Eurolliga i portar Girona a l'Eurolliga un altre any.
Per la seva banda, el Cadí la Seu, que entra directament a la fase regular, ha quedat enquadrat en el grup I amb el Royal Castors Brain belga, el Casademont Saragossa i el guanyador de l'eliminatòria entre el Gengrel holandès i l'Esportiva Azores de Portugal. En atletisme, aquest dissabte, el Carràs acull la 8a edició de la cursa Nectarina Atlètica, i a més tothom qui assisteixi tindrà l'oportunitat de participar en una masterclass de Zumba a càrrec del centre Adagio Pilates del municipi. Ens ho explica Joan Llompart de Ràdio Rosselló.
Enguany el recorregut canvia i ja no creuarà la Nacional 2 com en edicions anteriors. Jordi Janés, alcalde del municipi, explica que el canvi es deu a raons de seguretat i que la nova ruta permetrà gaudir més dels arbres fruiters, aprofitant el ressò mediàtic que han tingut els camps del poble gràcies a la pel·lícula El Carràs.
Bé, el tema de creuar la Nacional sempre és un problema, perquè has de parar el trànsit i pots tenir el risc, doncs, d'algun accident, no? Sabeu que aquest any també tenim la pel·lícula, doncs, que és la que ens ha donat, doncs, més, una miqueta més de clamor amb tot això, i després aprofitem, i com que tenim recorregut per passar pel mig d'arbres fruiters, doncs, hem decidit, doncs, canviar, aprofitar i canviar el recorregut.
La cursa compta amb 370 inscrits, que podran triar entre dos recorreguts, un de curt, de 5 quilòmetres, i un de llarg, de 10 quilòmetres.
I des d'avui fins al dia 24 es disputarà el Mundial d'Atletisme Eugene, Oregon, als Estats Units, on hi participaran 9 atletes catalans. Els primers a fer-ho seran Sara Gallego i Laura Hernández, a 8:45, hora catalana, en la qualificació del relleu 4x400 mix. Si es classifiquen per la final, es disputaria aquesta matinada a les 4:50. I també debuta Laura Redondo en la qualificació de llançament de martell a partir de les 9:05 de la nit.
Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem dilluns, puntuals com sempre a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Estoy buscando a una cerda trufera. Me la han robado.
No le comprendo. Dile quién eres.
Nicolas Cage interpreta un cercador de trufes a Peak. És en Rob, un home que ha fugit del seu passat als boscos d'Oregon i viu amb una porqueta caçadora de trufes. Tots dos porten una vida molt rutinària a una petita cabana fins que un dia en Rob és atacat. Quan desperta, descobreix que li han robat la truja i decideix viatjar a Portland, la seva antiga ciutat, per recuperar-la.
¿Quién tiene a mi cerda?
Nois, contesteu-me una pregunta. Vosaltres sabeu què és un tresor?
Fins aviat, Don Glees ens trasllada a un petit poble japonès allunyat de Tòquio. Allà hi viuen en Roma i en Toto, dos estudiants que formen part del grup Don Glees. És estiu i quan acabi, en Toto marxarà a la ciutat a estudiar. Llavors, un nou membre del grup, en Drop, els proposa una aventura. De sobte, es troben buscant un dron desaparegut i són acusats de provocar un incendi forestal. Ben aviat, se n'adonen que la peripècia canviarà les seves vides per sempre.
Serem testimonis de com aconsegueixes la gesta més important de la teva vida.
¿Qué estabais haciendo?
Durmiendo.
¿Un encima del otro? Si os gusta dormir así, poned literas como nosotros.
Santiago Segura torna amb Padre no hay más que uno, tres. S'apropa el Nadal i els nens trenquen una figureta del pessebre de col·lecció del seu pare i n'han d'aconseguir una altra igual. Mentrestant, la filla gran deixa el xicot i el noi vol que en Javier, el pare, l'ajudi a reconquerir-la. Tot plegat mentre a la casa hi arriba l'avi patern, que s'ha separat, i l'àvia materna, i en Javier es conjura perquè una de les seves filles recuperi el paper de Verge Maria a l'obra de Nadal de l'escola.
No sé qué serían los padres sin los abuelos.
Papá dice que el abuelo y tú sois como la mula y el buey, pero no sé cuál es cuál.
¿Sabías que...?
Menys del 10% de l'oceà ha estat explorat pels éssers humans. Aquesta és una de les dades sobre el mar més desconegudes. En l'actualitat, es podria dir que coneixem més sobre el que passa en l'espai exterior que el que esdevé a les profunditats del fons marí. Durant molts anys, l'exploració espacial ha gaudit de més interès i prestigi, però cada vegada més s'està estenent la idea de que és imprescindible aclarir el gran misteri que s'amaga sota les profunditats marines.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. La taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern central es tornarà a reunir a Madrid la darrera setmana d'aquest mes de juliol. És la principal concreció de la reunió que han mantingut aquest matí Pere Aragonès i Pedro Sánchez després de 10 mesos sense cap diàleg. Veurem ara, doncs, quina valoració en fan les dues parts, però de moment sí que s'ha arribat a concrecions, com reclamava la Generalitat. Els dos presidents s'han reunit a la Moncloa durant 1 hora i 45 minuts. De fet, fa pocs minuts que ha començat la compareixença, en aquest cas de la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, que ha titllat la reunió de positiva i correcta. Rodríguez ha afegit que els acords de la taula han de ser representatius d'una majoria àmplia. Estarem, doncs, ara pendents de la compareixença del president Aragonès per valorar també aquesta trobada. Ara faltarà, doncs, també veure si Junts se sumarà a la taula o no. I és que aquesta ha estat la tercera reunió pública entre els dos presidents, la segona que fan a la Moncloa. L'última va ser fa 10 mesos, el 15 de setembre, el mateix dia que es reunia per últim cop la taula de diàleg i negociació entre els dos governs del Palau de la Generalitat.